A ritme de 2x4, l'havanera, cant d'anada i tornada.
Entrevistes, activitats, històries del mar descrites i cantades.
El programa de cant de taverna i el mar, dirigit i presentat per Lluís Sarriera i Ramon Soto.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts al programa Ritme de 2x4. Un programa especialment fet per tu i pensat pels aimants del gènere de l'havanera i el cant de taverna.
El cant de taverna i la cançó marinera a Ràdio Calella Televisió.
Tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i els dijous de 9 a 10 del vespre a Ràdio Calella Televisió, en el 107.9 de l'FM. I també, com no, la carta per YouTube. I avui a l'entrevista i al personatge, com no, tenim un personatge, el Francesc Xiqui Ramon. I també, com no, a la darrera part del programa, a contratemps, un passeig de la mà del Ramon i escoltarem un recull musical escollit especialment per vosaltres, que ens escolteu cada setmana.
Des del far de Calella veig el mar i escolto A ritme de 2x4.
Tot això amb l'ajut de l'equip tècnic de Ràdio Calella Televisió. A ritme de 2x4 és una producció de l'Associació Foment de l'Havanera de Calella. I benvinguts amics, us recordo que aquest programa el podeu localitzar i escoltar també a internet a www.radiocalellatv.cat. I si voleu contactar amb nosaltres per dins quelcom, el que us vingui de gust, si ens voleu demanar una cançó, si ens voleu demanar que vingui la tieta Maria o qui sigui, ens podeu contactar, com no, a radio@ritmede2x4.cat. I per més informació de les cantades d'havaneres, podeu visitar el perfil de la Maria José Bultó Antolín. No us dic l'HTTPS aquest perquè és molt llarg, però ja ho sabeu, sí. Si poseu Maria José Bultó us surt per tot arreu. On hi trobareu, com no, informació en fotos i vídeos de tots els grups.
L'entrevista i el personatge.
Ara això, Ramon, ho expliquem entre els dos, perquè això és molt llarg, això, eh? La presentació d'aquest personatge que tenim avui.
Bé, és un goig tenir aquí en Francesc Xiqui Ramon. La primera pregunta, benvingut al programa.
Moltes gràcies, igualment. Gràcies.
Per què et diuen Xiqui?
Jo em dic Francesc, em van començar a dir Xiquilín i de petit i va quedar com a Xiqui. No és un abreviatiu de Xico, Xiqui, la tia em deia Xiquilín i va quedar amb Xiqui.
Per tots aquells que no conegueu el Xiqui i que sou amants de les havaneres però fins a un cert punt i no gaudiu de les havaneres tot l'any, tots els dies, els 365 dies a l'any, us explicarem que el Xiqui Ramon ha format part dels cantaires que varen ser el relleu generacional dels antics cantaires de Calella de Palafrugell. I junt amb el Càstor Pérez, en Fèlix Pérez i l'Irineu Ferrer van donar un relleu generacional al grup Portbó.
Sí, sí, en aquest cas, després ell hi va participar plenament i ara anava a donar un salt jo ara a l'intervenir i potser l'aturarem.
O sigui que tot aquest guió que he fet jo no serveix per res.
No, un parèntesi que ell va fer, però primer explicarem com va anar, qui et va convèncer tu perquè formessis part del Portbó.
És ben senzill, el grup Portbó es va fundar a raó de la publicació del llibre de Calella de les Havaneres. Van dir que s'havien de cantar i el meu oncle, que tenia un grup que va ser, les cançons les cantava ell i les transcrivia en Frederic Cirés, les passava a música, va ser després el que els va acompanyar i varen muntar el grup Portbó amb tres dels que anaven a cantar missa cada diumenge, en Cirés, que acompanyava allà amb l'orgue o amb el que fos, i llavors hi havia el meu oncle Ernest Morató, en Carles Mir i en Josep Xicoira. Sí. Llavors, tots eren ja grans. Llavors, això, els 66 devien tenir, el més jove tenia, bueno, a part d'en Carles Mir, que era més jove, però el meu oncle ja en tenia llavors 70 i pico, i quan se'ls va morir en Frederic Cirés, el 71 varen quedar sense acompanyament musical. Els va acompanyar la cantada de Calella un parell de vegades a l'Ortega Monasteri amb l'acordeon, que eren amics amb l'oncle, i però bueno, allò no tenia massa futur, i com que jo tocava la guitarra i sempre estava per cal l'oncle, me va dir així, qui no ens acompanyaries pas amb la guitarra, i va dir, bueno, dic, jo sol poder no, però bueno, i al final vaig anar buscant Castor, ens van posar, i varen ser els tres grans, amb els, a partir del 60, del 72, l'any 72, els tres grans, fundadors, i en Castor i jo.
Però el Castor també deuria ser molt jovenet. També,
en Castor no? I jo ens portàvem 10 mesos. Jo tenia 16 anys, quan vam començar a assajar, si encara potser no teníem, sí, 16 anys teníem, sí, tots dos.
Molt bé.
I mira, i fins aquí.
Llavors bé, veu anar, vosaltres els hi fèieu suport, i llavors sí, veu arribar al punt, bueno, veu gravar algun disc, no?
Sí, vam gravar, sí, al cap de 2 o 3 anys, doncs vam gravar un Calella de les Havaneres, penso que es deia, o Calella de les Havaneres, el 76, vam gravar tots els temes clàssics que teníem, que cantàvem en aquell moment. En aquell moment encara tots dos, en Castor i jo, tocàvem la guitarra, però a partir de llavors jo ja no la vaig tocar més en el grup, perquè amb una, per fer el mateix, amb una n'hi havia prou, i ell era un pla més bo que jo. Sempre dic jo que en aquella època en Castor i jo cantàvem, però pràcticament no et senties, perquè els tres que cantaven eren tres bafles i nosaltres érem molt joves. I jo, amb prou feines, però anàvem fotent la veu allà dins, però...
Que vols dir que tenien una bona veu?
Sí. Allò que en deien un xorro de vols.
D'allò que feia falta abans i que deien que no calien altaveus, no? Pràcticament.
Bueno, ja venien, algun d'ells venia del món de la sarsuela i d'allò.
Home, a la Cala del Portbó, que té bona acústica, en allà poc equip, no, per la guitarra, quasi.
El Portbó, jo a capella allà no hi he cantat mai, però allà on sí cantem, i encara fa 15 anys o no, 20 anys ja podies cantava, inclús, no, tampoc, ja fa més, els anys passen,
sí.
Però havíem començat les cantades de la plageta del Sant Roc, del barri de Sant Roc, allà sobre una pedra, en Castor hi té una petita placa allà, que fa esment, aquell va ser n'era molt amant d'allà, pujàvem amb una pedra allà 4, 5 o 6, amb un porró, i cantàvem per tota la platja, que allà és més recollida,
clar,
i mira...
Clar, i, no, quan jo deia... a la Cala del Portbó, és a les escales. A les escales sí que hi ha un so allò...
Poder sí, de cara a mar, poder sí. Llavors, sí. Allà sí, te recull una mica de darrere, si no vull fer vent de Garbí. Sí. Llavors se l'emporta cap a Can Batlle.
Llavors, la dimensió del grup, quan vosaltres dos veu entrar a acompanyar... anàveu també a altres localitats a cantar? A
més, okay, a més, cantàvem molt poc, El meu oncle era el que ens feia de tot, era l'impulsor espiritual, el que feia de mànager, el que pagava el taxi.
Tot això que estem parlant, per tots aquells que us heu començat el programa, és que hem començat molt, molt llançats, Estem parlant del naixement del Portbó.
Sí, estem parlant, sí, dels anys 72, 73,
del naixement 74, del Portbó.
Sí.
Estem parlant del Xiqui, que el Xiqui va ser un dels primers en llançar-se al tema de l'Havanera, conjuntament amb el que deies, amb l'oncle i amb altres coneguts que també hi havia allà, que són precisament els que en principi van ser fundadors
del grup.
Del grup
i de la cantada, impulsors de la cantada. Hi va haver més gent que va impulsar la cantada.
I part essencial de la fundació?
Bueno, el tema de la fundació, que porti el nom d'Ernest Morató, sí, és que... Bé, bàsicament entre un amic de Lleida, d'en Guiu, i en Castor. En Castor va fer un fons documental a Ernest Morató, i quan ens vam posar amb això, es va voler fer una fundació, s'hi va posar Ernest Morató. Ell era un home senzill, però d'idees molt fortes.
Llavors vols dir que podem separar les línies, podem separar la línia de creació de Portbó i la línia de creació de la fundació, que va ser a posteriori...
La fundació es va crear el 95,
crec. A posteriori, i que bàsicament sí que sou, perquè tu has estat... administrador,
secretari durant
molts anys, també
els primers,
tal com ens deies, perquè no hi havia ningú més.
Bueno, jo si s'ha de fer clar,
com a tantes associacions, tantes,
Fins que deixes els papers allà sobre i un altre els agafa.
Exacte. Parlem de...
La següent etapa, diguem-ne, fèieu actuacions bàsicament a l'àmbit de Calella.
Sí.
Quan vau fer... Quin any, aproximadament, vareu fer el canvi a la nova generació?
Sí, mira, realment el canvi generacional va ser perquè nosaltres ajudàvem, els acompanyàvem i ells ens deixaven cantar. Gravem el disc el 76 i el 77 jo crec que va ser l'última cantada que vam fer a Calella amb els grans, amb els fundadors. En Pitu es va equivocar de la lletra i va dir que no pujava mai més, i ja tenia cap a 80 anys, i va dir, i llavors van baixar l'escenari. I llavors el 78 nosaltres, en Castor i jo, vàrem pensar que volíem continuar. Ells naturalment no hi van tenir cap problema, i vàrem incorporar en Fèlix Pérez, que era el germà d'en Castor, i l'Enric Vigues, i vàrem anar amb aquesta formació. Vàrem estar tres anys, tres temporades, i el 79 o així, o cap al 80, s'hi van incorporar en Fonso i en Mineu, que ells no tenien una formació així d'assajos, però ensajaven i cantaven cada dissabte a Can Batlle, i les sabien totes.
Yeah.
I van representar una l'anada d'aire fresc important en quant a repertori, a coses que es cantaven. Van impulsar molt.
Sí, llavors ja veu sortir de l'àmbit.
Sí, llavors es van anar incrementant el número de cantades, llavors sí que ja vàrem, mira, començaves ara aquest any en fas 15, l'altre en vas fer 20, i bueno, va anar incrementant-se el número de cantades, sí. Després en Fèlix i en, per temes de treball, i en Enric van plegar i van quedar amb una formació estable d'en Càstor, en Fonso, en Mineu i jo durant uns anys fins que jo vaig plegar perquè, bueno, per altres coses, un temps.
El primer porbó, diguem, de la nova generació...
Sí, ve el 78.
Serien quatre.
Serien quatre, sí.
Quatre, una guitarra, una guitarra i veus.
Una guitarra i tres veus, sí. Bàsicament cantàvem a dos, tres veus i finals a quatre. Fèiem llavors encara... Ara pràcticament es canta tot a tres veus, no? I finals... Si són tres, tres.
Bueno, n'hi ha que en són 18 i canten a 18
sí,
veus.
Sí, bueno.
Cadascú la seva. No?
Cadascú la seva.
Després s'harmonitzarà o no, però...
Jo faig una primera perquè sóc molt alt.
No. Tu vas fer un parèntesi per raons personals.
Per raons personals, sí. Jo sempre, cada vegada que he plegat a cantar veneres, és com si hagués fet l'araguiri, perquè m'acostava molt. Però realment, quan plegava, és que estava... ultrapassat, m'agobiava la feina d'allò i sempre tenia diverses coses en mans i vaig entrar un temps a l'Ajuntament i és que no podia arrastrar-ho tot. Vaig estar, que no em va agradar, és l'experiència més dolenta.
Sí, l'Ajuntament va tenir la culpa.
Sí, sí.
En aquella ocasió.
Culpa, sí. I encara em vaig reenganxar perquè va quedar un amic meu sol i no vaig gosar dir que me'n anava. Però em vaig acabar anant i vaig tornar a entrar al Porbó. Perquè a mi em va substituir, quan vaig plegar, em va substituir en Carles Casanovas. I va estar 4 anys i llavors ell va 4 anys substituint-me i bueno, com jo encara estava allà a l'Ajuntament com a regidor i aquestes coses, i ell li van oferir feina fora i se'n va haver d'anar i va dir que plego i em van dir, vols tornar? I vaig tornar. Llavors vaig tornar jo i ja fins que vaig tornar a plegar.
D'aquesta època de la que ens parles és el disc Arrel de 3, poder?
No l'Arrel de 3, l'Arrel de 3, o sigui, jo plego el 87, 88, torno el 91.
Estem fent un memoràndum,
sí, sí, plego el 91, 92, en Carlos era a Madrid, i llavors en Fonso i en Càstor es volien dedicar professionalment a la vanera. I ens ho van dir un dia fent un aperitiu, ens volem dedicar a la vanera. Dic, i vosaltres no us hi voleu pas dedicar? Dic, ostres, jo dic, la meva feina és el primer, això sempre és una cosa, a més, que sempre m'ha agradat molt, però dic jo, no, impensable. Llavors ells van continuar i van formar un grup amb en Pere Veí, que havia estat un any amb nosaltres, que va cantar anys del peix fregit, també, i van formar el Caubana, que no va transcendir. Però llavors... en Mineu i jo van cridant en Carlos i va estar disposat a tornar de Madrid, va estar compaginant un temps des de Madrid i llavors va ser com va començar el 94 el tercet, ho diguéssim, que va ser el que va fer créixer més el Porbó.
Més
incidència, perquè va fer l'Arrel de 3 i va ser un boom, perquè encara és el disc més venut de les Habaneres. Penso que se'n van vendre 15.000 còpies, que això, bueno, ara és impensable.
Sí, bueno, vull dir,
això segons Endavala,
en el top de discos més venuts en català.
Sí, va ser una sorpresa.
Una cosa, de la teva activitat personal, només et volia comentar, tu has estat relacionat amb el món d'una indústria molt arrelada a l'Empordà, no?
Ah, sí, del suro, sí.
El suro,
sí,
no?
Sí, però el suro com a especialitat, i m'explico. Sempre com es parla del suro es pensa en el tap de vi o el tap de cava, no?
Correcte.
I no és el meu cas. Nosaltres utilitzem el mateix material, però sempre hem fet paper de suro, teixits de suro, i hem fet en èpoques aïllaments, però vull dir que ara estem centrats encara a la fàbrica que existeix, sortosament, i fem teixits de suro i paper i coses. O sigui, la gràcia nostra, digues, és tallar el suro a una centèsima. O sigui, sí, com el pernil, com més fil fas...
Això es pot fer, no?
Sí, t'asseguro que es fa cada dia. Ara ho estan fent.
Fins i tot jo vaig veure un cop que vaig estar a la fàbrica, a Palafrugell, vaig veure que teníem fins i tot paraigües de suro.
Sí, teixit. El laminat aquest d'una dècima, doncs l'enganxem sobre uns polièsters...
Una base.
Una base. I llavors és impermeable, també podem donar acabats, no? Però com més cos hi fas, com més rígid quedes. Clar,
i això, feu visites guiades aquí o no?
No, no n'hem fet mai. Jo, algun, home, algun client sí que el passegem, no, perquè et deus obligat.
Nosaltres... No, es fa a les Gavarres, fan algun acte i tal, però és no, no. A la pela.
Ah, sí, a la pela del suro.
Home, ja sé diferent. Que nosaltres allà a Palafrugell tenim el Museu del Suro, no? Sí. Que pel que vulgui, no? Sí. Però veure una cosa així amb...
Ah, és curiós, eh? Veure,
això...
veure com del suro es lamina amb això, amb contínua, així és...
És que quasi no. M'estàs dient allò que fan a la farmacèutica, no, al laboratori, no? Que van tallant làmines de cervell... Sí. Eh? Però, allò també és molt prim, eh?
Molt prim,
ho foten allà al microscopi.
Tallem molt prim, tallem molt prim.
Quines coses, no?
No, si teniu curiositat, un dius un set.
Home, sí. A veure, podem tenir curiositat, però també tenim gana, normalment. O sigui que si això ve acompanyat d'un bon menjar...
No, això no patiu, perquè, mira, jo em dedico una mica a la feina, poc ara, molt a la música... I a la cuina. És la manera que tinc de lligar tots els familiars.
Aquí em sembla que us ajuntem, i mai millor dit, la gana amb les ganes de menjar.
Que és el pitjor.
Tots dos.
Seguim amb la d'això, perquè hem desvariat una mica, no? A la que prenc jo la paraula, ens desvariem, eh?
No, bueno, ara
ja estem quasi al final.
A l'època aquesta del Portbó, d'Arrel de Tres, etc. En aquella època és quan participes, suposo, a conformar la Fundació de Veneres.
Sí, llavors esment, va coincidir això, sí.
I llavors 95, va ser una realitat, no?
Sí, la Fundació va néixer bàsicament de la inquietud de això sí que val a dir-ho, que d'en Càstor. Que en Càstor va ser un lletre ferit des d'aquest punt de vista, les Veneres va ser el seu món, i com va fer a raó d'un viatge a Cuba que varen fer, penso, el 88 o el 89, 1889, se li va obrir un món allà, que la Venera era una cosa morta allà, però històricament tenia una tradició. I ell ve aquí, a més va contactar amb la Teresa Pérez, que era una musicòloga de Castella, que era una rata de biblioteca, i anava allò, i ella me trucava i me diria: "Chiqui, esta ja no és anònima, és de tal." "Ah, vale, Teresa." Però a ell li interessava molt aquest tema.
Sí.
A mi personalment aquest tema no m'ha interessat mai. El tema m'ha interessat, sí que he sigut sensible, que es faci. Jo entenc molt bé que la Fundació és important. Jo dec ser dels que utilitza més partitures d'allà. Jo tot sovint entro allà i...
Home, tu tens mà lliure, eh? Tens barra lliure,
no,
tu, allà, no?
No, perquè sóc un dels socis. Sí, que
jo també sóc soci, però em costa molt
que no,
baixar-me-les.
Que no.
I tant.
3 euros en els que no són socis.
Però és que som socis, no paguem res.
No paguem res.
Però no hi ha manera. Sempre la que busco no hi és.
T'ho ensenyaré ara. Ah, això és una altra cosa. Hi ha un error allà, o una... facilitat que és, o sigui, li falta una utilitat, que és allà has d'entrar pel nom de la cançó. Si no saps el nom de la cançó, o sigui, si tu entres per bastons no et donarà res. O sigui, és un error que no tinguin aquesta utilitat.
Una indexació millor.
D'autors. Inclús de temes, hasta de rimes.
No, la veritat és que...
Li falta una mica en la base.
La veritat és que també la Fundació, tot i que jo a vegades li busco i no trobo, després sí. Contacto amb vosaltres.
A mi també em passa que no el trobo.
Però de què? De partitures?
Sí, hi ha partitures que no hi són. Sí,
després m'ajuden i me l'envien.
Bueno.
Tenen
l'atenció de
dir-me...
Donem un pas endavant, i llavors digues. Vull dir que és... tu deixes el Portbó?
Jo deixo el Portbó també per cansament, perquè és que, i literalment és que quasi no tiraven a la fàbrica, em trobava els dematins que... O sigui, això fins a 45 anys ho aguantes bé, però allò de les 3 al llit i les 8 a la fàbrica, les 3 al llit i les 8 a la fàbrica, a partir de 50 va pesant. I em pesava molt, i el 2002 vaig plegar. Però és que jo era soci amb en Carles en un restaurant, i ell m'anava dient: "El dia que vulguis torna, el dia que vulguis torna." I llavors hi havia en Fonso, que m'havia substituït a mi, i vaig dir un dia: "Bueno, doncs ja tornaré." I vaig tornar-hi el 2004, i va ser com varen fer també de més el Palau, varen fer el Bolonera, i també em va passar el mateix. Estava rebentat. I llavors vaig parar el 2006-2007, vaig estar 4 anys sense cantar. Bueno, cantava, sí que cantava, però no formalment, i llavors me va...
Vas tenir la curiositat d'un projecte nou que es feia.
Bueno, un projecte nou, no, és que va ser curiós. Jo sí que sempre havia anat el dia... de Sant Esteve, sempre a la tarda es feia una cantada a la Vella Lola.
A la
Vella Lola, sí. I sempre m'hi trobàvem bastons, que érem molt amics, em van fer molt amics amb en Josep. I en un any d'aquells, hi havia allà, hi havia la Neus Mar. I l'endemà del Sant Esteve em truca amb bastons i em diu, Xiqui, ell parlava, Xiqui, diu, escolta, m'han dit si voldries cantar. Hosti, Josep, dic, i què els hi has dit? Home, que no sé, que t'ho preguntaria. I, bueno, qui t'ho ha preguntat, això? Ah, la Neus m'ha preguntat si estaries disposat a cantar, a tornar a cantar. Dic, bueno, en podem parlar. I vaig parlar amb la Neus, i vi el projecte que feien, ells havien fet un disc magnífic amb la Neus, amb en Càstor i amb l'Enric Canada, i durant un any vàrem ser el Cubacán. Jo vaig cantar amb en Càstor i el Cubacán. I quan havien d'anar a gravar, que era el 2010, aquella setmana que anàvem a gravar, en Càstor va tenir un infart i ens va deixar. Llavors, o sigui, el 2010 vaig tornar a ensejar, que ensejàvem moltíssim, perquè amb la Neus vam ensejar un peso 3 dies a la setmana amb en Càstor. Sí, vam fer un programa des de gener fins a abril, vam muntar un programa que estava prou bé. I la veritat és que ens agradava, tots teníem esperances, volíem gravar-los a l'octubre i en Càstor ens va deixar llavors en aquell moment. Vàrem voler-hi donar continuïtat incorporant els dos Jordis de l'Arjau, que també varen formar part, sense deixar ells el seu grup, que tenien uns compromisos, però varen cantar un any més, llavors amb la Neus, els dos Jordis, Ruau i en Jordi
Grau.
I en Jordi Grau amb mi, i però allò faltava la persona que es dediqués a fer els arranjaments, que en Càstor era el que els feia. O sigui, en Càstor, per exemple, en Ruau té capacitat molta més que en Càstor amb aquest tema, no? És molt més solvent musicalment, és un home molt potent, però ell té la feina que té, i en Càstor era la seva vida, i ell si es havia de passar hores allà, ell maldava, i fins que trobava un arranjament, i esclar, volia barrejar veus femenines i masculines en un grup, costa, eh? S'ha de trobar l'arranjament. I en Càstor el trobava. Llavors vàrem veure que no anava bé i la Neus va continuar després, el 2012 va continuar ella, la Neus Mar, com a Neus Mar, i jo em vaig incorporar al primer tercet que va fer el Arjau.
Sí, perquè Arjau des del seu naixement sempre havia sigut
un duet, sí.
I llavors doncs va haver aquesta bona sorpresa, sí, de la teva incorporació.
Sí, és que el duet, mira, el duet d'en Fonso i en Càstor, el duet que se deia, era magnífic. Jo els hi sento d'encara gravacions que te fan posar la pell de grill. Però pel circuit comercial, diguéssim, del món que hi ha a les habaneres, dos a dalt l'escenari és poc, saps? Encara que ho facin molt bé, no dona poc joc, per bé que ho facin, saps? I això els hi passava, van anar una vegada a Calella, van anar una vegada a Palamós, però allà es va acabar. I amb l'Arjau també, en certa manera, els hi passava una mica, no? I l'incorporar, a convertir-lo a tercet, de seguida es va començar a obrir el ventall de cantades més grosses, sí. I, bueno, jo n'estic molt content, els vaig ajudar, i ells m'ho van ajudar a mi a poder-me realitzar un temps més amb aquest món.
Per tots aquells que ens escolten, és clar, aquí tenim el Xiqui, que us està explicant el seu pas per totes les habaneres,
sí.
Amb aquest decurs de molts anys que hem fet,
sí,
també,
sí.
I que perquè veieu el nivell del personatge, de la persona que tenim aquí, us podeu adonar veient per tots els grups que ha anat passant, i no ha anat passant per grups d'aquests perquè sí, sinó perquè a més sí. L'han anat a buscar perquè com a persona i com a cantant és molt bo.
Gràcies.
En aquest cas
són, ell ha marcat unes etapes importants, no? Perquè després farem una petita mostra
en
el contratemps.
Tota la que podem fer de llarga.
Però val a dir que la seva aportació és molt important, que després en parlarem al contratemps, però ell, quan tu deixes d'alguna manera el duet, però deixes una experiència important a Arjau, que després ells agafen en Josep Maria Batlle, i ja donen aquest pas que tu suposo que els vas recomanar, entre altres, que el que deies, de que el valor que té les tres veus en el món de l'habanera, no?
Sí.
Però després vas continuar donant suport a iniciatives com un reconeixement, i de tasca i de suport en Josep Bastons.
Josep, és que la relació amb en Josep, jo ve de molts anys, perquè era amic de la seva companya, l'Anna Brunet, molt amic. Sí. I amb en Josep ens coneixíem de sempre, de Can Valle, quan jo tenia 20 anys, que allà hi anàvem, però no teníem massa relació. Però a partir de l'etapa que ell va començar a treballar amb en Carles, amb les lletres i tot això, amb el Port Bo i Perfegit érem competència de l'escenari, però realment teníem una amistat bona. Jo vaig... I inclús ja després de... La meva relació més forta amb en Bastons ve precisament quan ja pràcticament a les acaballes de les meves activitats jo el anava a veure sempre, i en Josep, què fas, Josep? I m'anava donant cançons de les que feia l'últim temps, no? I llavors què va passar aquí? Jo em vaig donar compte de que hi havia una colla de cançons que pràcticament algunes sí que s'havien cantat, però en ell no estava molt satisfet de la versió que s'havia fet, i d'altres no algunes havia gravat a Menorca, en el grup Arrels de Menorca, Arrels de Menorca, i algunes eren totalment inèdites, i vaig pensar, jo tenia un gruix, jo les anava cantant per casa, i vaig veure que hi havia un gruix de 16, 17 o 18 cançons que es podien donar. Llavors primer vaig pensar fer una cosa més amb... O sigui, aquesta idea sí que va ser purament meva per deixar, diguéssim, com vagons a la via dels peces que no es coneixien, pensava que eren bones, i vaig pensar en en Pere Fort, per cantar-ho ell i jo a piano, i a raó d'una cosa que em va venir, que un dia en Toni Mas me va dir que havia de cantar una cosa al teatre, i me va acompanyar allò al piano, i jo no havia cantat mai acompanyat a piano, però m'hi vaig sentir molt bé, en Toni, vaig pensar, dic, ostres, tu, dic, podíem fer totes aquestes cançons amb en Pere Fort. Llavors vaig parlar amb en Jordi Grau, s'hi va implicar, ho vam fer créixer, un dia trobo tota la Glòria Cruz pel carrer, li dic, Glòria, tinc alguna cosa per tu. Les filles sembla que la volien matar, com va dir que faria alguna cosa de maneres, però som amics de sempre, no?
Sí.
I bueno, doncs, va sortir aquest projecte que va créixer, i en Xico Carcassés ens va ajudar molt amb el guion, a presentar-lo, i bueno, encara aquest any, com que serà el bany de Bastons, el centenari de Bastons, potser encara farem alguna cosa amb això.
Doncs ho seguirem. I m'està donant una idea, ara, jo sóc perillós quan
estic... El tanto que et conec,
m'està donant una idea, però jo crec... I per la confiança i l'amistat que ens tenim, comptem amb tu, perquè aquest any Bastons ens agradaria fer alguna cosa aquí a la nostra emissora.
Ah, si voleu, home, sí. Farem en Pere. En Pere s'apunta tot, en Pere.
En Pere també hi ha vingut diverses vegades, també comptem amb ell.
Jo crec que si paguem suficient podríem venir tots.
Sí, amb un dinar d'aquests, sí. Ens tindrem bé.
No, ho dic perquè ens agradaria fer, ara després, quan comencem la nova temporada al setembre, doncs ens agradaria fer un seguiment i dedicar, si,
jo li si es pot, ell, un programa. Jo sempre m'he sentit agraït al món de l'Havanera. No, em costa molt a mi dir que no amb coses relacionades a l'Havanera.
Agafem aquí davant, ara que no ens veu ni ens escolta ningú, agafem i t'estem...
El compromís.
Molt agraït. El que m'ha faltat, perquè no ha sortit tampoc el tema, però jo crec que podríem concloure l'entrevista.
Pensa que aquesta entrevista és la primera de la sèrie que farem en el Xiquet.
Sí, sí. Però en aquest cas...
És com hem parlat d'història.
Recomana'ns un menú de cap de setmana escoltant el nostre programa, i quin menú, mentrestant, a la cuina poden preparar per assaborir millor el tema de l'Havanera.
Sí, que un dissabte al migdia.
Home, jo, a veure, he anat molts anys a la Salguer, allà amb una mica de pescadors i tot allò, i sempre cantàvem. Allà sempre el plat estrella era peix fregit, que el menut, això, allà, serrans, julivies i tot això, que aquí no sé si en digueu julioles o què en digueu.
Sí, en diem d'altres coses, diem aquí.
Doncs, i suquet de peix, que normalment suquet el més apreciat allà era el de rascassa, o el cap roig, que diuen a altres llocs. I a mi el suquet sempre se'm posa molt bé per tot. Però vaja, jo, si no hi ha peix d'aquesta qualitat, guaita, unes quatre gambes i un arròs negre.
Déu-n'hi-do! Quina salivera!
Però escolta, no. Ets de la patata en el suquet o no?
Sí.
Ah,
sí.
La patatona...
La patata amb seny, perquè a la gent que diu que li agrada més la patata, no saben com va això de la cuina. Si poses gaires patates, llavors necessites 10 vegades més peix.
Pot ser que el peix no sigui prou bo, i llavors això se supleix posant patata.
Ai, quin perill, senyores i senyors! Sí. Això dona per molts més programes. Xiqui, moltíssimes gràcies per haver-te desplaçat aquí a la Calella del Maresme. I
ara ens acompanyarà amb el comentari que cregui que pugui fer sobre les cançons que posem de contratemps.
Doncs molt bé.
Moltes gràcies per haver vingut i que passis un bon Nadal.
I feliç any nou, que deia un amic.
Gràcies.
A contratemps.
Bé, avui al nostre espai també comptem amb en Xiqui, després de l'entrevista, i començarem avui la part musical del nostre programa escoltant el Port Bo de Transició, en el que ja formava part en Xiqui. El treball titulat Temps Perdut, i de l'antic Port Bo. Escoltem la sardana, que en aquest cas, Xiqui, aquí sí que se sent la teva veu,
perquè
abans has dit que eren veus potents que a vegades us tapaven a tu i en Càstor, els components antics del Port Bo, no?
Sí.
I bé, en aquest cas, del Ricard Viladesau i de Josep Martí Bepes, escoltarem la sardana Calella.
Calella, sí.
Ai, Calella, meravella, reconec el sol i cau. Ai, Calella, blanca i vella, colometa del mar blau. El cap roig començo frena d'un camí sembrat tancant. El bufet i la cadena, les formigues al davant. Els forcats, calpi de cora, pom de verd i blau marí. I Sant Roc, que val honora, a tocar per Palladrí. Ai, Calella, meravella, reconec el sol i cau. Ai, Calella, blanca i vella, colometa del mar blau. El cap roig començo frena d'un camí sembrat d'encant. El bufet i la cadena, les formigues al davant. Els forcats, colpi de cora, pom de verd i blau marí. I Sant Roc, que val honor a tocar per Palladrí. El camí l'eslat no tanca, però tot mig i té la llarga, menys que el Calella blanca. A la vora de la mar, d'aquest mar tan preferit, d'aquest mar de vessall, i tinc amb les voltes de mirall. La, 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 la. De la llenca al mar t'emporta els batecs del seu cadet, i que saps el nom que porta cada peix i cada vent,
cada peix i cada
vent, i que saps que l'anança i t'agrada la cançó, i se't menja l'enyorança si te'n vas d'aquest Port Bo.
Si te'n vas d'aquest Port Bo,
com la llengua clara nina, per Calella i per Tobar, amb el cor que en tu camina, els ressons del nostre cas, el Port Bo, va les onades, amb encís de contrapàs, on les barques fondejades s'hi bressolen a compàs, i l'onada cantarella fent corandes al romper va dient que tot Calella és un vol de bona gent. El camí l'esclat no tanca, d'aquest mar tan preferit, d'aquest mar de vessall, i t'immigues les voltes de mirall. De la llenca al mar t'emporta els batecs del seu cadet, ni que saps el nom que porta cada peix i cada vent,
cada peix i cada
vent, i que saps que l'anança i t'agrada la cançó, ni se't menja l'enyorança
si te'n vas d'aquest porbó,
si te'n vas d'aquest porbó,
com la llet de clara nina, per Calella i per tu va, amb el cor que amb tu camina, els ressons del nostre cas, el porbó, a les onades, amb encís de contrapàs, on les barques fondejades, si bressolen el compàs, i l'onada cantarella, fent corrandes el rompent, va dient que tot Calella és un vol de bona gent.
Ara, del disc d'Arrel de Tres, hem comentat que va ser un supervendes. Fa una estona ho comentàvem. Escoltarem la veu d'en Xiqui, que sempre és la de la melodia. Ara cantarà La barca abandonada, amb lletra d'en Josep Maria Ministral i música d'en Salvador Dabau. Aquesta cançó últimament no s'escolta massa.
No,
però és una cançó d'aquelles de típica de repertori, no?
Sí, sí, és molt maca i tenia èxit, eh? La barca abandonada agradava.
A tu t'agradava cantar-la,
sí,
aquesta?
Sí, sí, molt maca.
Una de les coses que comentàvem abans de fer el programa, no? Que tu cantaves amb un sentit, que les cançons tu, d'alguna manera, o dona la impressió que la teva veu i el teu posat s'identifica amb el contingut de la cançó.
Si s'identifica o no ho sé, però realment sempre les he cantat com me sortien i com... ja et dic, si haig de fer algun comentari, diria que mai m'han fet una indicació de com cantar una cançó. Això l'hauries de cantar... No. He cantat el que sé fer. Diguéssim, no és per treure ni més ni menys importància, però...
Doncs escoltem La barca abandonada.
Batut pel vent i l'oratge, vell corsari de la mar, ara dorm sobre la platja, com desferra el costellar, té la fusta ben corcada, tot el que s'està esberlant, tot el que s'està esberlant, sols em queda la carcassa. Qui diria que altre temps era el rei de la mar brava i solcava el llarg camí de Garbí a Tramuntana, on sou ara mariners, amics meus que jo embarcava, i la canya del timó que amb mà ferma governava, què s'ha fet d'aquells valents que la lluna li cantava? Ai, torneu-me mar endins amb la vela desplegada. Ai, torneu-me mar endins amb la vela desplegada. Un bailet s'acompadí i acostant-se a la carcassa, no ploris més, li va dir, tornaràs a la mar blava, el teu nom jo posaré a la proa de ma planxa, i amb lletra d'or que dirà, i amb lletra d'or que dirà, sóc l'estel de matinada. Jo seré bon mariner, vella barca abandonada, i amb la vela volarem altre cop per les onades. On sou ara, mariners?
amics meus que jo embarcava i la canya del timó que amb mà ferma governava. Què s'ha fet d'aquells valents que la lluna li cantava? Ai, torneu-me a mar endins amb la vela desplegada. Ai, torneu-me mar endins amb la vela desplegada. Ai, torneu-me mar endins amb la vela desplegada.
Ràdio Calella Televisió podràs escoltar i veure la gent del mar i les havaneres.
El 2003, el Portbou va editar un disc titulat Clàssics, amb els arranjaments fets per en Carles Casanovas, i la producció va anar d'un músic del Maresme, es tracta d'en Toni Xuclà, que ja havia col·laborat amb altres treballs del Portbou. Remarquem que, tot i ser una versió de La Paloma d'en Sebastián Iradier, aquest treball, ben harmoniós, amb acompanyament orquestal, compta amb la veu tan particular i personal d'en Xiqui que ho transforma en una obra d'art. Això és una opinió personal. Okay. I en aquest cas no és habitual poder cantar havaneres amb aquest ritme, no?
No. Eh? No, va ser... Estava bé. El Clàssics és un gran treball, jo crec. Va ser un gran treball.
Vareu disfrutar amb l'elaboració d'aquest disc?
Sí, realment va ser molt bo. En Xuclà era molt bo, fent
sí,
els arranjaments.
Sí,
molt bo.
Ho és. Doncs, escoltem.
Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie supo mi partida, si no fui yo. Y una linda guachinanga que allá voló, que se vino tras de mí, que sí señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, es mi persona. Cuéntale mis amores, bien de mi vida, coronada de flores, es cosa mía. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Sobre las aves, cuéntale mis amores a quien tú sabes. Dile que el mal de ausencia es un tormento y que pensando en ella tan solo aliento. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay.
donde vivo yo. Que sí, que no, chinita mía, que te quiero yo. Que sí, que no, chinita mía, que te quiero yo.
Des del 2012 va formar part del grup d'havaneres per al Fugegent Arjau, que va passar a ser un trio, ho hem explicat abans, no? Amb la incorporació d'en Chiqui. Escoltem una peça poc coneguda d'en Tòfol Mus, que el mestre Josep Bastons, doncs, també amb ell va fer uns excel·lents treballs, amb un àmbit i un estil una mica diferenciat, literàriament parlant, però que també va donar un bon resultat, i en aquest cas amb la suma de la tercera veu en aquest cas Arjau, no?
Sí.
Quina va ser l'experiència de participar en aquest disc?
Bueno, de fet, amb l'Arjau, aquella època hi vam introduir moltes i moltes cançons d'entre Bastons i Tòfol Mus. En Tòfol Mus no té les històries així, tipus... Bueno, són històries molt íntimes de sentiments. És un gran poeta i una gran persona. I llavors en Josep sabia posar músiques molt adients, i una cosa, diria que en Josep sempre deia que en Tòfol Mus, com li donava una lletra, diu, ja portava mitja música feta, perquè l'accent musical sempre anava exactament allà mateix, i vull dir, ell no havia de fer cap invent, vull dir, tot li que havia posat perfecte.
Ja la portava al temps.
Sí.
Doncs escoltem Vola barca meva.
Ah, vola barca meva, sí.
I a mida. Durant molts anys el vaig manar junt amb el pare, i us promet, companys, és per navegar el millor encara. Quan a mar oberta infla suau el vent, molt amunt la vela desplega content, emporta l'oratge la vella cançó que cantava el pare de vora el timó. Vola, vola, barca meva, abans que entri vent de nord, que la dona ens espera patint per la nostra sort. El llaüt parteix, trenca la mar, besant les ones, va orçant de nou, no fa renou la fina proa. Espera potser la joventut, i això amarga, però mai el temps no es podrà endur l'esperit que guarda. Quan a mar oberta infla suau el vent, molt amunt la vela desplega content, emporta l'oratge la vella cançó que cantava el pare de vora el timó. Vola, vola, barca meva, abans que entri vent de nord, que
que la dona ens espera, patim per la nostra sort. Vola, vola, barca meva, de tornada cap a port.
Des del far de Calella veig el mar i escolto A ritme de 2x4.
Ara aquesta peça que escoltarem, que cantaves a Marjau, jo crec que deu tenir una elaboració perquè soni d'aquesta manera. Vull dir, no vull condicionar els amics oients, però és que s'ha d'escoltar de pe a pa aquesta cançó perquè té una interpretació proverbial, no? Estem parlant, en aquest cas, de... Bueno, del treball que més o menys es pot o no fer amb una vida musical com la del mestre Ricard Viladesau, i que li fan una comanda que ell en principi tenia que haver fet amb una lletra d'un, ara no recordo el nom, d'un autor jueu que es vanagloriava del que era històricament Girona, i que al final, com que era tan llarg, tan llarg el poema, va tenir que fer-li una lletra.
No sabia això.
Eh? No sí, ara no recordo. Era un dels savis jueus de la història del barri antic de Girona, no? En aquest cas estem parlant d'una sardana que ja és universal. Arreu d'on es canta a Catalunya agrada, i la gent s'aixeca i aplaudeix quan fonamentalment els grups de maneres la canten, que és Girona m'enamora. I en aquest cas, doncs, en aquest cas aconsello als amics oients, per el que he dit, o millor he condicionat una mica, però és que dic el que em sento, no? Com la veu treballar Girona m'enamora?
És ben bé... Per cert, només dir que en Viladesau, que era molt trempat i ho feia tot bé musicalment, era molt bo. Molts arranjaments de les veus del Peix Fregit els feia ell, perquè era molt amic d'en Bastons, però deia ell que havia fet moltes cançons, diu que hagués sigut igual de conegut si només hagués fet Girona m'enamora. O sigui, se'l coneixia tant com per Girona m'enamora, però tot l'altre no comptava, diguéssim, en quant a reconeixement públic. L'arranjament el va fer en Jordi Robau. O sigui, això és mèrit d'ell, de la manera que la va instrumentar. Jordi Robau trobo que té molt gust fent aquestes coses, i és exactament, i a tres veus, esclar, no és el mateix que ha cantat una coral, eh? S'ha d'aguantar el pal, eh?
Allà hi ha uns matisos d'amunt sobrecants, hi ha...
sí, hi ha una pujada mig to al final que és molt espectacular, és molt maca, sí.
L'escoltem? Perfecte. Doncs vinga, Girona m'enamora.
Bé, amb aquesta interpretació ens acomiadarem fins al proper programa, que serà el proper dissabte. Ja ho sabeu, de 12 a 1 del migdia, i el dijous de 9 a 10 de la nit, a la sintonia de Ràdio Calella Televisió, en el 107.9 de l'FM, i també a la carta per YouTube, i com no, també a www.radiocalellatv.cat. Ara tu, bé, acaba el programa, com sempre.
Només dir-vos que és una pena. Ja quan estàs passant bé, que hagis de deixar el programa.
Esperem, bueno, que avui hagin gaudit del programa que hem fet amb tota estima als nostres oïdors.
No, i a més els hi dic als nostres amics oients que, sobretot, sigueu feliços.
I
bon cap de setmana. Salut, o noble Girona, heroic i senyora, ciutat immortal.
Un dels que...
Ets lleial, majestuosa i comptar el nostre cap i casal, i els gironins t'enyorem si un dia ens trobem lluny de tu, perquè Girona ens enamores i et portem sempre en el cor, i et portarem sempre el cor, patia nostra que tant ens enamores. Salut, o noble Girona, heroic i senyora, ciutat immortal.
Un dels catalans.
Ets lleial, majestuosa i comptar el nostre cap i casal, i els gironins t'enyorem si un dia ens trobem lluny de tu, perquè Girona ens enamores
i et portem sempre al cor. I et portarem sempre al cor, patia nostra, que tant ens enamores. Girona, t'enamora tu, m'enamora a mi. I a tots ens enamoren, la seva gesta sonora d'un passat gloriós que canta la nostra història,
la nostra història.
La terra brava, la més catalana,
la més catalana,
pressa el vivent de la gegant sardana, ens enamores i ens enamoraràs eternament. La 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 eternament,
que ens enamoraràs eternament, que ens enamoraràs eternament, eternament.
Girona, t'enamora tu, m'enamora a mi, i a tots ens enamoren, la seva gesta són orgull d'un passat gloriós que canta la nostra història,
la nostra història.
La terra brava, la més catalana,
més catalana,
pressa el vivent de la gegant sardana,
ens
enamores i ens enamoraràs eternament, eternament.